xifla.
Li xifla.
Exercir de diaca
li encanta.
Li fa feliç.
Tinc moltíssimes ganes de saber què els hi diu, com els beneeix i també de parlar amb els conductors.
Sí, tant.
A veure si és la primera vegada que hi van, tant, si canvien els... Clar, l'estampeta s'ha de canviar cada any, saps?
Jo no crec que hi hagi una norma establerta.
No ho sé, ja preguntaré a veure què fan.
Segur que t'ho explicarà amb molt bon gust.
Sí.
Tindràs allà doncs, una barreja de personatges i de gent molt interessant.
Sí, però curiosa.
Em fa molta il·lusió que estigui allà l'Ignasi, a veure què t'explica.
Sí, a mi també.
Controla'l, perquè ja saps que té una verborrea...
Ja, jo li he dit, dic, Ignasi, no et sàpiga greu si et tallo, perquè, clar, dic, si et poso el micròfon, potser l'endemà
no,
encara hi som.
No li sàpiga... Ei, sí, és un encant.
És un encant.
Doncs sí, molt bé, això serà a partir
a la
de la una, després del butlletí horari de la una, connectarem amb el Giro, que hi serà allà, en aquesta benedicció de cotxes clàssics. Fantàstic, meravellós. Aquesta serà una de les estacions del programa, però la pròxima es diu Vallès.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Ho veieu com es diu Vallès? Ja ho sabia jo.
I tant, i tant.
Cap a on ens portes,
mira,
amiga Judit?
Avui anem a Rocamadour.
Rocamadour?
Que és un poble del sud-oest de França, a la regió d'Occitània, un poblet fantàstic que sembla tret d'una pel·lícula medieval. Podeu buscar-lo,
sí,
és preciós.
Sí?
Rocamadour, clar, en francès no sé com s'hauria de dir.
Home,
Rocamadour.
Home, sembla que estigui fullet de la roca.
Sí, 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 preciós, de veritat.
No sabria.
És un...
Rocamadour.
És un poble amb moltíssima història, molts artistes i arqueòlegs s'hi han interessat al llarg del temps.
Rocamadour.
I això també, durant els últims anys, els turistes s'han interessat molt per aquest poble, perquè realment és un poble preciós i té molta història. De fet, un poble que el 2016 va ser escollit com a localitat preferida de tot França.
Sí.
I ara aquest poble està trasbalsat, trasbalsadíssim.
I què ha passat?
Perquè...
pels turistes.
No. Perquè
espera, no ens esperem el que...
No, és que és molt fort.
A veure.
No, el poble de Rocamadour ha estat trasbalsat perquè a la nit del 21 al 22 de juny va desaparèixer el seu símbol més estimat i principal atracció turística de la zona. I ara direu, quin és aquesta turística?
Un formatge gegant.
No, una espasa clavada en una roca, una rèplica de l'anomenada Durandal de l'edat mitjana.
Què?
Una espasa de l'edat mitjana, una rèplica.
No, però el que no acabo d'entendre és com ha pogut desaparèixer si estava clavada en una roca, se l'han portat la roca.
Aquesta és la qüestió. Heu de pensar que és una mica com l'equivalent de l'Excalibur, de l'espasa
del rei Artús.
A Gran Bretanya, doncs seria una mica doncs, aquest equivalent, però...
Per governar a tota Anglaterra, en la versió francesa.
En la versió francesa, eh? Us he posat una mica de música medieval,
Així ens situem.
Perquè us situeu.
Vale.
L'espasa de Durandal. La llegenda el que diu és que aquesta espasa se situa al voltant de la batalla de Roncesvalls del 15 d'agost del 788 després de Crist, quan els homes de Carlemany, liderats pel cavaller Rotllan, havien lluitat doncs, contra els musulmans d'Espanya, però van ser derrotats per les forces enemigues després d'haver lluitat contra els musulmans. Llavors, enmig d'aquest context d'aquesta batalla, hi havia aquest cavaller, que es deia Rotllan, que era doncs, el líder, el cavaller principal, i abans de morir, perquè ja deia que estaven a punt de ser derrotats, que ja no hi havia res a fer, no volia que els altres es quedessin amb la seva espasa.
Sí,
no? Que no fos agafada per l'enemic.
Llavors, és com el gest final, no?, de dignitat.
Honor. Ell va intentar...
Perdrem, però l'espasa es quedarà...
Exacte. Ell va intentar trencar l'espasa, però no ho va aconseguir. I el que va fer va ser llançar l'espasa amb tanta força...
I era un tio forçut, eh? Era un...
Molt, un pastor.
Un pastor
de l'època.
Un xavi pastor cabrejat, no?, de la vida.
Sí.
Ara llançaré l'espasa.
Doncs l'espasa no us les quedareu. I l'espasa va ser llançada i va anar...
Podria ser jugular.
Gràcies. Va ser llançada i va recórrer tots els Pirineus i va clavar-se justament...
Un segon, com? O sigui, la va llançar des d'on?
Rafa, que és un conte.
Des de Rocamadour.
Un nen petit,
la
perquè,
va llançar,
perquè...
va travessar una muntanya dels Pirineus francesos i es va clavar justament a la roca de Rocamadour d'aquest poblet d'Occitània.
Com es deia el cavaller?
Es deia Rotllan.
Sort que...
Es deia Amador i la va clavar en una roca i per això el poble es diu Rocamadour.
Rotllan. Què va passar? Que la fulla de l'espasa va continuar intacta i el que va passar és és que va fer esclatar la roca de tota la força que tenia aquest cavaller i va obrir la que es coneix ara mateix com la bretxa de Rotllen als Pirineus, que realment és una fissura natural a la muntanya que existeix, de veritat, i que es diu així perquè ell amb la seva força...
Ah, fissura natural no, va ser gràcies al cavaller.
Exacte. I l'espasa va quedar allà clavada per sempre més i ningú la va poder treure.
Però ara...
Però la cosa és que aquesta relíquia tan important... Penseu que és una espasa que fa 80 centímetres de llarg.
La història és molt guapa, La història és
sí,
guai.
Sí, sí, és veritat. És una espasa doncs, molt important, una relíquia molt important per França. El que van fer el 2011 va ser agafar-la i la van portar al Museu Nacional de l'Edat Mitjana a París. Vale. Per tant, l'original està en aquest museu, però en aquest poble hi ha una relíquia. Hi ha una rèplica. Una relíquia, no? Mm. Què passa? Que... ara l'han robat. No tenen aquesta espasa. No se sap què ha passat i tampoc se sap com s'ha robat, perquè penseu que és una espasa que està clavada a 10 metres d'alçada a una roca
sí.
I estava encadenada a la paret, al costat del santuari. Per tant, vull dir, no era un robatori gens senzill. Però igualment, doncs, algú s'ha dedicat a robar-la, no hi havia càmeres, no hi havia seguretat, no se sap què ha passat ni qui l'ha robat. La policia ho està investigant i tot el poble, la veritat, és que està bastant espantat.
És per estar-ho, perquè una cosa tan tradicional, tan concreta...
S'han quedat sense espasa.
Doncs,
pobrets.
Jo et demanaria que fessis un petit seguiment. No et pots fer una alerta en algo?
Sí, tant.
Si hi ha notícies de...
De fet, puc anar allà i fer una connexió des de Rocamora.
Una Judit-cleta. Fes una Judit-cleta.
Judit-cleta.
I a veure què passa.
No, estic farta que em copiïn el nom altres programes, que ja sabem tots quins. Prou.
I Vallès.
Aniré de corresponsal a Rocamadó. Veuré a veure com estan els seus habitants, si realment estan trasbalsats o no.
Perfecte. El que necessitis pel viatge, ho trobaràs...
A Caprabo.
I arriba l'estiu, Ja tenim aquí l'estiu,
sí. Els
nens a casa, ja no tenen l'escola, i Caprabo té preparada, perdoneu, una cistella d'estiu, justament, amb tota la coherència del món.
Farfale
vegetal, per als nostres oients,
Per ser una amanida de pasta.
Serà meravellosa, amb ben amanideta, ben arregladeta, això entra fantàsticament.
Farfale.
A l'estiu, farfale. Mongeta blanca cuita, salsa de tomàquet, musclo en escabeig. Som partidaris de l'escabeig? La Giro segur que no. L'escabeig.
Sí, i tant, musclo en escabeig.
No.
Sí, prou bé. No, musclo en escabeig no. Escabeig sol.
Què és escabeig sol?
No existeix.
A favoríssim del musclo en escabeig.
El musclo no m'agrada.
Bé. Jo callaria i la deixaria anar paper. Va fotent, cada vegada el forat és més profund.
Va, continua.
És més profund.
Continua, que els seguents es pensaran que... Mira.
Tenim el batut de cacau, el suc de taronja natural, desodorant per la pell sensible, això és important a l'estiu. Poseu-ho desodorant, sisplau.
Sisplau. Rafa? Sisplau.
Sisplau, que la Judit i jo no sabem com dir-t'ho. L'altre ja et vam dir, agafa la cistella, que hi ha desodorant.
Això ja ho parlarem a la reunió de les dues.
És broma.
Loció After Sun, hidratant
sun.
I
after
calmant.
Sun, digueu bé, After Sun.
After Sun, After Sun, After Sun, After Sun. Hidratant i calmant, me'l dic totes les versions, perquè saps què vull dir? Cadascú que agafi el que més li agrada. I la revista Sabor. Tenim una pregunta.
Vinga,
per jugar amb els oients. Avui és el Dia Internacional dels Beatles. Jo que volia que li sonés a...
Love is all you need.
Molt bé, doncs adeu als 120 oients que ens han deixat en aquest moment. Podeu tornar en 2 minuts, que s'haurà acabat el moment terrífic que hem viscut. Escolteu, jo volia que el Joan Tria escoltés, que sabeu que és un fanàtic dels Beatles.
Com es diu, no, els fanàtics dels Beatles? Són biteleros.
Vitelgans.
Vitalaires, vitalers, vitalons.
Milky Boys. S'han dit moltes coses dels Beatles, però algunes són més curioses i al·lucinants que altres. Per exemple, planejaven comprar la seva pròpia illa utòpica. Volien comprar-se un illa.
Sí o què?
Sí, sembla
I cantar
sí.
la cançó de Yellow Submarine
sí.
mentre hi anaven.
Ah, mira, molt ben trobat, Judit Vallès, ben pensat. George Harrison va perdre, doncs, molts calés, sembla ser, en algunes apostes. I Disney, el lloc dels somnis va ser la localització per comiat de John Lennon del grup. Van fer-ho a Disneyland.
A Disneyland, eh?
Imagina't, o sigui que coses curioses. Avui la pregunta que bravo, anem per feina, que tenim els tertulians esportius esperant. Quina és la vostra cançó favorita dels Beatles? Jo crec que tothom tenim moltes a l'imaginari, no? Com, per exemple, Yesterday, aquesta que estem escoltant, All You Need Is Love, Is My Life, doncs, Strawberry Fields Forever, Let It Be, per exemple, també, i Help. Jo dubtava entre posar Help, que també m'agrada molt. Mm. Hauria estat molt bé en aquest moment del matí posar Help, Help, Help. S'hauria estat bé. Però, bueno, és la pregunta per jugar amb nosaltres. Us agraden els Beatles? Quina és la vostra cançó de referència? O Yellow Submarine, com ens ha apuntat la Judit Vallès, també. Respostes, si us plau, al 663-9930-62. 663-9930-62. Jugueu amb nosaltres. I d'aquí dos dies, divendres, un nou sorteig de la cistella Can Bravo de l'estiu per tots vosaltres. Mentrestant, Can Bravo us espera per les vostres compres diaris, supermercat de barri de proximitat i meravellós. Judit Vallès, Olma Giró, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta de ràdio.
De res, és una orxada, que em ve de gust.
Aneu a pencar i a escriure guions com a possesses, que és el que ara us ve de gust, segurament. I res, ens retrobem, ens anem retrobant durant el programa. 11 minuts que passen de les 10, fem una petita pausa de Reus, donem uns consells per a aquesta casa de menjar i tenim publicitat, i després rebem els tertulians esportius, que tenim molta teca que comentar. Fins ara mateix.
Radio Astel. ¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Els Tribuneros.
Minuts, gairebé 14, seguim endavant. Moment de retrobar-nos amb els nostres tribuneros de capçalera. Un nom de secció que mai m'ha agradat, però mira, aquí continua aquestes coses de la vida. Hi ha coses que no t'agraden i no les pots canviar, per molt que et posis. Escolteu, deixem que us saludi. David Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Estàs bé? Tot correcte?
Tot correcte,
tens el teu cafè
sí.
temperatura tu. Adequada?
Sí, l'aigua.
Tens l'entrepà per després el butlletí, que sapigueu que David Balaguer
correcte.
Esmorza aquí a l'estudi.
Sí, sí.
I a nosaltres que ens congratula, perquè està molt bé alimentar-se.
Sí.
David, benvingut de nou a la caravana.
Gràcies.
Sempre és un plaer. Tot bé?
Tot bé, tot molt bé, sí.
Quina resposta més mare.
Tranquilet, bé.
Tranquilet, perfecte. Sí. Doncs continua així, tranquilet. Després es pots revolucionar, que després et quedaràs a fer-nos sí. les al·lèrgies quotidianes.
Sí, sí, sí.
Aquí et pots revolucionar una mica més. A la tertúlia, doncs una mica de tranquil·litat. Pol Corredoira,
Hola,
ben tornat.
Què tal, com estàs?
Estrella d'aquests formats moderns que ara estan de moda. Intercontinental. És com un esmorzar, no? Ets intercontinental.
O sigui que anaves a dir intertoto, la copa aquella.
Intertoto. Sí. Mira, doncs ara que ho dius, és una copa que a mi em fa fer il·lusió en el seu moment, perquè el va jugar el Villarreal, que estava a prop de casa.
Ah, sí, és veritat. Dic,
mira,
és veritat.
Escolta una cosa, li diria el Villarreal jugant intertoto. Jo era molt jove en aquell. És curiós que la tinguis tu al cap, corredor. Mira, com tens la intertoto al cap? Perquè tu t'agafaria molt jove, no?
El friqui del futbol ho sap absolutament tot.
Ja ho veig. I sí, ho demostres constantment.
Era petit, no? Quan mira la Júlia...
Home! La Júlia Cortina, mira, ara estava a punt de dir que Júlia Cortina arribarà d'un moment a l'altre perquè és una d'aquestes persones que pateix les rodalies i els trens de Catalunya, etc. Ara s'està ubicant, pobreta, i sembla que vagi arribant. Júlia Cortina, bon dia. Ara, mira.
Què tal, bon dia?
Perfecte. Respira, pots respirar tranquil·lament. Pots posar-te una mica a l'aigua, posa't còmoda, benvinguda també. Gràcies per estar amb nosaltres. Escolteu una cosa. Parlem, evidentment, perquè no tenim gairebé altra cosa en marxa, parlarem, però a mi m'està encantant.
Ara, encara sort que tenim això, ara, perquè un altre estiu no tindríem res.
Exacte, tens tota la raó. I tenim la Copa Amèrica, també. Però d'entrada, anem a que ens toca més a prop, parlem de l'Eurocopa. We're on fire. Des de dimecres passat, la selecció espanyola de Luis de la Fuente, amics companys de taula, ha eliminat Alemanya. Clar, es va manar dimecres d'aquí,
sí.
I encara havien de jugar els quarts de final. Va eliminar Alemanya a la pròrroga, evidentment, amb aquest gol que... Ara comentarem, però jo aquell partit el veia absolutament perdut, perquè, clar, Alemanya venia de remuntar, d'empatar, a les acaballes del partit, amb el públic a favor. A més, el senyor de la Fuente... que a mi m'està convencent prou, ara ho podem comentar també, doncs va retirar els dos punyals que tenim a les bandes i dic, bueno, com ho remontem això amb Oyarzábal i Ferran Torres? Uh-huh. Doncs va sortir Merino, Miquel Merino, i va fotre aquell cop de cap superestètic, que sembla que estigui a punt de fer un mate tipus Jordan.
Sí,
veritat?
Sí.
Són les cames de Jordan,
sí.
Allà. I després, aquest detall a mi em torna boig. Resulta que després va fer la volteta aquella al córner, us en recordeu, sí, de la volteta, uh-huh, de Miquel Merino? I dic, què fa aquest tio després de celebrar? Perquè el seu pare feia 30 anys en el mateix estadi, havia fet un gol també per la selecció espanyola i resulta que va fer aquesta volteta i ell la va emular. Em va semblar un detall increïble i meravellós. Doncs bé, es va encarregar a Alemanya. Parlem del més recent, val? Perquè ahir mateix a la nit, la fans de Didi Deschamps, que probablement és una de les persones més odioses que hi ha al món, per qualitat, segurament la France és la millor selecció del torneig, per qualitat, per jugadors, coneixem a tots els jugadors, surti qui surti, fa por, Barcola ahir va sortir i va ser el millor de l'equip, doncs van eliminar els francesos en un partit memorable, amb moments memorables que anirem desgranant. Escoltem Jordi Luis de la Fuente, que al final del partit deia això.
Estamos muy contentos, felices del crecimiento del equipo, la sensación que da, cada partido lo manejan con una autoridad y un criterio, un mando excepcional. Y luego tenemos capacidad para también, siempre alabábamos a otros rivales cuando decíamos que tienen jugadores que pueden determinantes, que en un momento un chispazo pueden solucionar un partido. Los tenemos también. Todavía eso nos hace más grandes y creo que estamos, es para felicitarnos y dar la enhorabuena al fútbol español por tener este tipo, estos futbolistas.
Anem a PAMS, tenim moltes coses a comentar. Prohibit esmentar la Minya Mal, ja parlarem d'ell. Ara està prohibit esmentar-lo. Una pregunta molt general. Què us va semblar el partit? Com el vau veure? Ara comentem una mica fora de micro. Doncs ho podem exposar davant els oients. Júlia, pots començar tu, si et
sembla. Com va marcar França, ets a dir que vaig pensar, sí, merda.
Merda.
Sí, perquè vaig dir, això serà complicat de remuntar. Però Espanya ha demostrat que posis el que posis, al final pot tirar el partit endavant i a mi em va agradar molt el partit d'ahir. Mm. La primera part, òbviament, va ser molt més entretinguda, perquè la segona part, sense cap gol, una mica més de patiment, perquè França, òbviament, havia d'anar pel partit, posava moltes pilotes dins l'àrea, però a mi em va agradar molt el joc que va proposar Espanya, el joc que va proposar Luis de la Fuente, i estic convençuda que si plantegen de la mateixa manera a la final, per què no emportar-se a l'Eurocopa.
És que, clar, aquí passa una cosa. Hem tingut els dos escolls més bèsties, que és Alemanya, anfitriona, amb un joc prou decent en l'Eurocopa, i França, que per noms era, per mi era la selecció favorita, probablement, del torneig, i ja ens hem carregat.
Ara el I Croàcia, que va quedar tercera exacte, en el Mundial.
I Croàcia. I ara què ens queda? Ara tenim la sensació que el que ens ve, sigui el que sigui, sigui Anglaterra o Països Baixos, que juguen aquesta nit l'altra plaça per la final de diumenge, tenim la sensació que serà més fàcil que el que hem viscut. Però bueno, el partit d'ahir, David, com el vas veure?
Mira, el partit d'ahir el vaig veure com, en realitat, clar, si tu mires, o sigui, la paraula que diré ara, d'això d'unes semifinals contra França, però a mi em va semblar plàcid, mira què et dic. Sí, sí, és que vaig veure...
Ho ha dit abans.
No, és que vaig, sí, és que ho hem comentat amb el Pol aquí.
No van patir.
Quan érem fora, dic, és que a mi em va donar la sensació de placidesa total. Sí que hi va haver el moment aquest que comentava la Júlia quan França marca el primer gol, que dius, hòstia, un equip que ha tingut tants problemes per fer gol. Abans del quart d'hora ja en fa un, en una molt bona jugada de França. Sí. Molt bon remat de cap, bona centrada, perfecta, una acció magnífica de França, però... Espanya és que no va haver de fer pràcticament res per acabar remuntant el partit en 4 minuts. I a partir d'allà, un domini total. Jo crec que Espanya va controlar el partit, va generar com molta impotència en els francesos.
Sí.
Ho intentaven, i després també, no, evidentment, no direm que és un bluff, evidentment, perquè seria arriscar massa, però el tema Mbappé ja és un tema que crec que s'hauria de començar a tractar. Molt bon futbolista, fa molta por, segurament l'any que ve, quan hi hagi el Real Madrid espanyol, el Bernabéu marcarà 3 gols, ja ho sabem, tot això.
I contra el Barça
quan,
també.
Quan juguin, exacte, contra el Barça segurament també. A la jornada 10 portarà 10 gols, val. Però el que fa Mbappé en els partits importants... Què ha fet Mbappé? Què ha fet Mbappé com a futbolista d'elit? Des que se'n parla tant d'ell. Hi ha hagut molt bons partits, lògicament, sí. És un gran futbolista. Però jo veig que en els partits determinants i en els partits importants, aquest noi no és determinant. Ho sento, és així. I jo ahir... Hi ha una jugada d'Mbappé a la segona part, l'única que té.
Sí, que la tira als núvols.
Que la tira als núvols, sí. Quan el més fàcil...
Era posar-la...
És col·locar-la i marcar el gol. Si estem parlant d'un dels, futbolistes considerats un dels millors futbolistes del món, en una acció d'aquest tipus, has de demostrar qui ets.
Ara de seguida et demano l'opinió, Pol, però sí que és cert que vull recordar que Mbappé ha tingut la circumstància que pot ser una mica atenuant d'aquest cop a la cara, sí. No? Que l'ha tingut amb la màscara i una mica despistat. Sí que és cert que, és veritat, en la seva carrera és un gran jugador doncs explosiu, que tampoc aporta massa a l'equip més que les seves carreres i els seus gols, i jo el moment més bèstia que recordo és en la final del darrer Mundial, que pràcticament rescata a França en dos fuetades, no? Dos latigazos i dos gols que posen un altre cop a França a la final. Però bueno, veurem què passa. Jo estic d'acord, ha estat una... No ha marcat cap gol, és a dir, aquest és el punt. No ha marcat cap gol. Pol, sí que és el que pensàvem, que va tenir França aquest moment a l'inici de la segona part, una mica d'arreón, però després és cert que el control de la selecció espanyola va ser així, va ser total.
Dir plàcid potser és, com diuen en anglès, too much, però sí que és veritat que per mi té les dues coses, mèrit de la Fuente, mèrit de la selecció espanyola i de mèrit de França. Crec que estàvem molt ben acostumats als últims dos Mundials d'Mbappé, veníem d'un Qatar 22 i d'un 18... que va ser per mi molt determinant, molt determinant, i crec que treure-li a França Mbappé, perquè pràcticament és com si no hagués jugat aquesta Eurocopa, doncs li resta molt de talent. Si veiem qui l'acompanya, Dembélé no va fer un mal partit, però vaja, bueno, tampoc és determinant.
No va fer un mal partit, però va ser un estil molt Dembélé.
Exacte.
Elèctric, però amb decisions molt qüestionables, constantment.
Però si comences a mirar qui acompanya Mbappé, Muani, Rabiot, Kanté amb declivi, Tchouaméni... Vull dir, què és França, no? Fins ara, què teníem, no? Jo crec que potser l'era de Deschamps ja ha acabat. Jo crec que amb això hauria d'acabar.
Tot i que ha arribat a semifinals, i jo crec, em temo que aquí significarà un salvoconducto encara perquè continuï Deschamps, que no proposa absolutament res.
Aquest és el tema.
Té un equipàs. I ahir jo crec que es va trobar que havia de proposar, clar, perquè de seguida li van remuntar, i què feia? I no sabia ni com jugar, molt desordenats, i Espanya, quan agafava la pilota, doncs es defensava d'aquesta manera. Us esperàveu un torneig tan sòlid del combinat espanyol? Perquè a mi m'està sorprenent.
Jo crec que el fet doncs, que Espanya partís de no favorita li ha beneficiat molt. O sigui, tothom deia que Alemanya era la favorita, Anglaterra és la favorita, França és la favorita... Mm. Però el fet doncs, que a Espanya ningú en parlés, doncs, això ha fet doncs, que els jugadors doncs, tampoc tinguin tanta pressió
sí.
i doncs, que a l'hora de sortir al camp doncs, es demostri tot el que estan fent ara.
Sí, és que jo la setmana passada, aquí en aquesta tertúlia, sí. encara no s'havia jugat l'Espanya-Alemanya, jo vaig dir que passaria a Alemanya. No, és que jo veia claríssim que passaria a Alemanya. Jo deia convençut.
Però és que jo crec que molta gent... Però... A mi ahir també a la ràdio la gent deia, no, hombre, no, serà de França.
No, jo ahir ja no ho veia tan clar. Després de veure el partit contra Alemanya...
Jo tampoc, però la gent...
No, és que Espanya, clar, al principi va jugar a la fase de grups i li van tocar una sèrie de rivals que actualment estan molt per sota d'Espanya i es va demostrar el terreny de joc. I deies, home, aquests tios han mostrat aquí una consistència i una superioritat que a veure si també es pot traslladar en partits de més envergadura, que és sempre el dubte que hi ha. Bueno, sí, la fase de grups molt bé, però veure ara contra Alemanya. Pam. O sigui, el gol aquest que tu has citat abans,
sí.
aquest gol de cap meravellós, perquè és un cop de cap meravellós.
El de Miquel Merino.
El de Miquel Merino, que salta en el moment oportú, que és abans de rebre la pilota.
Sí, sí.
Fot un salt acrobàtic.
La centrada, no recordo qui va ser la centrada. De Nico Williams.
Carvajal?
De Carvajal,
Dani
Olmo.
Un salt de tio de circ, gairebé.
Sí, sí,
aquests
sí.
salts te'ls fan els tios del circ. I un salt meravellós i el remat... Clar, llavors dius, fer aquell gol en aquell moment després d'un partit tan dur, tan... Vaig pensar, atenció, perquè Espanya ara sí que és ferma candidata i a França sí. no la veia tan capacitada com Alemanya.
Ja,
però ahí... sí, el campionat que ha fet Espanya és molt bo. És molt bo. És que
boníssim.
No, fixa't que no mostra fissures, pràcticament.
No.
I quan no mostres pràcticament fissures, ets un candidat molt ferm ara, ja sí, al títol.
I jo crec que, a veure què n'opineu, però no teniu la sensació que aquests jugadors amb el cos tècnic són una pinya absoluta? Donen una sensació d'estar a gust, de recolzar-se...
D'unió.
De tenir il·lusió. No veus cap mal rotllo, tot el contrari, tot és solidaritat, sí, sí. qui surt des de la banqueta a aportar... És a dir, és com... S'ha donat les circumstàncies, no?
S'abracen tots amb tots.
Efectivament.
Sí. No hi ha problemes amb jugadors de diferents clubs, que això alguna vegada havia passat,
home,
no?
Tant, sí,
les batalles ja, aquelles
sí.
entre futbolistes del Barça sí, sí. i futbolistes del Madrid.
L'època Guardiola i Mourinho, no? Clar. Aquelles batalles.
Aquí s'abracen tots amb tots. Això és mèrit... De la Fuente.
Sí, ara buscava les centrades d'Olmo, eh? Sí, sí,
d'Olmo,
les assistències d'Olmo.
Crec que ha fet tres assistències.
Sí.
Una barbaritat.
He fet una Eurocopa estel·lar.
És que sí. tothom parla de Rodri i jo no sé fins a quin punt Dani Olmo hauríem de posar-lo al focus, eh?
Lo de Rodri d'ahir.
Lo de Rodri d'ahir, sí.
D'ahir, no, i de tota l'Eurocopa.
Sí, sí.
I de sempre, perquè ha fet un temporadot que, mare de Déu, és que a mi Rodri em flipa. Flipa com juga, té una jerarquia increïble.
I ara comentant el que dèieu, això, aquest bon rotllo, no? aquestes bones coses, sí. hi havia molts periodistes allà desplaçats a Alemanya que diuen que hi ha moltes similituds amb l'Eurocopa del 2008 precisament per això. Mm. Espanya no anava com a favorita, Espanya tenia un seleccionador en el qual la gent hi confiava bastant, potser això podríem discutir-ho... Luis Aragonés.
Ah, Luis Aragonés, és veritat, sí.
Chelsea.
Mira, sí, sí, ho tinc apuntat al guió, sí. és a dir, clar, aquelles primeres Eurocopes amb Luis Enrique, amb Luis Aragonés, perdó, i del Bosque.
Sí.
Tenim una generació de futbolistes, Iniesta, Piqué, Alba, Xavi, Alonso, David Villa, són noms increïbles. Clar, aquesta generació és com molt més discreta, és un perfil com més baix en principi, no?
També perquè hi ha hagut molt de talent emergent, és a dir, Olmo no juga a Espanya, Rodri no juga a Espanya, estem acostumats segurament a que el que veiem nosaltres a la Lliga Espanyola, no?, és com els americans quan guanyen la NBA i diuen World Champions. No, escolti, ha guanyat vostè la categoria de la NBA, que es disputa als Estats Units, no es disputa tot el món. Llavors ens mirem molt al melic, estem molt ben acostumats, i jo crec que quan la gent que està d'Erasmus torna a casa per disputar els partits amb tu, No, es que fa molta gràcia perquè a mi a Twitter sempre em surt, no? Que bueno es tener a Carvajal cuando es de tu equipo, no? Doncs, bueno, mira, és això una miqueta, no? Quan tens el talent de tot un país jugant a la selecció, és que és impressionant.
Sí, sí, a tu et diuen això, no? Sí, Olmo. Clar, com que aquest tio li has vist tres partits...
És ja... català, eh?
Sí, sí.
Molt d'aquí. Sí, és català.
Ja dubtes de la seva qualitat. I dius, per què no porten... Ara, aquest any no s'ha demanat això, no? Però quantes vegades la gent... Oh, és que és increïble. És increïble que Espanya no convoque Canales, per exemple. Mm. Bueno, però és que... Clar, i això és per, justament pel que comenta el Pol, perquè el Canales el veus cada setmana o el veies cada setmana jugant amb el Betis, mm-hmm, en aquell moment, sí. I dius, aquest tio és boníssim, i els que estan convocant són Fabián, per exemple.
Fabián,
aquest tampoc el veus. Li has vist 10 partits, aquest tio.
I com juga Fabián, eh?
I com juga Fabián.
I en Cucurella.
Escolta, i té un accent andalús molt marcat, que les vaig escoltar ahir les declaracions, no l'havia escoltat... I em va fer molta gràcia,
sí.
Perquè parla un andalús,
sí.
andalús.
Sí, molt
andalús
tancadot.
Molt andalús.
Sí, és veritat.
Escolteu una cosa, i Lluís de la Fuente, què? És que també ens està sorprenent una mica,
sí,
no?, la seva gestió.
Sí, jo ho reconec, sí.
Perfil molt del Bosque, no? Molt conciliador, molt amable, molt pare, no?, una mica dels jugadors.
A mi m'està agradant molt, la veritat. I mira que al principi de l'Eurocopa vaig reconèixer que el vaig criticar i vaig criticar la llista que va fer. Suposo que no seré l'única i que moltes persones doncs hauran fet el mateix, i ara reconec doncs que em vaig equivocar amb les meves paraules i dono tota la raó amb el Lluís de la Fuente, amb els jugadors que va convocar i amb el que està proposant. A mi m'agrada molt, és un entrenador que m'acau molt bé i que en roda de premsa doncs també m'agrada com ho fa,
sí.
I les declaracions que va fer ahir les vaig escoltar i em van semblar molt interessants.
No es posa en jardins, gestiona bé l'equip, ha portat dos homes per posició, no s'ha complicat la vida, jo crec que ha anat una mica a lo segur, la gent que ell controla i coneix, i ens està fent gaudir, la veritat.
I que veus que els jugadors estan clarament amb ell.
Sí, exacte.
Sí, totalment d'acord.
Quan passa això, no? Quan els jugadors estan amb tu... Això ens ho diria el Quico Parcerisses.
Sí.
Tens el 75% del tema aconseguit.
Això és. Escolteu, us he dit, Lamine Yamal prohibit, però ara obrim la veda. D'acord?
En primer... última hora?
No, noms propis del partit d'ahir.
Es que
una mica noms propis, ja entre d'alguns, però és que hi he estat molt, molt, molt estrictes, eh? Us he dit, no es parla de Lamine Yamal, ara parlarem.
Fixa't que el nom no ha sortit en cap moment.
No.
I és el nom del dia.
Us he de felicitar perquè pensava que coneixem-vos una mica amb lo erràtics que sou, dic, no em faran ni punyetero cas. Però sí que m'heu fet i estic content. Lamine Yamal, el nen, el xaval, el noi, parlava així després del partit.
No sé si es el mejor gol del torneo, pero para mí ha sido el más especial, porque al final mi primer gol en una Eurocopa con la absoluta es algo muy especial y nada, muy contento por el pasar a la final.
MVP del partit, tot i que podríem discutir, perquè igual doncs Rodri o Dani Olmo també s'ho mereixien. El jugador més jove en marcar a una Eurocopa de tots els temps, de totes les
seleccions. Sí, de la història. Sí.
També serà el més jove en disputar una final d'Eurocopa, tot i que dissabte és el seu aniversari,
sí.
I complirà 17 anys, és una curiositat. I, per cert, l'aniversari de Nico Williams és demà.
Sí.
A veure, el felicitarem.
Sí, exacte.
Molt bé.
Llavors els agafa els dos de celebració. I atenció a la dada. Té 8 anys menys que Mbappé. 8 anys menys que Mbappé.
8 anys menys que
Mbappé. 8 anys menys...
És que està fent quart d'ESO.
Ho repeteixo. Exacte, ha aprovat quart d'ESO.
És
que jo tinc una filla...
Tinc
una filla de 16 anys, que ja li he dit jo que el busqui a Instagram. Ah,
vull dir una cosa abans que no se m'anticipi ningú.
A veure.
Potser està aquí apuntada.
Digues.
Que és el tema de Rabiot.
Ah, sí, en parlarem.
Sí, perquè això és meravellós.
Recordem-lo i ho comentem, sí. Si voleu. A la prèvia, el jugador francès Rabiot va dir que si escolta les declaracions no sonen tan a mala llet com quan ho llegeixes.
Això també és cert.
El to no és el mateix. Llavors va dir que sí, que molt bé, la minya mal, però que si volia estar a la final hauria de fer alguna cosa més. Va dir. No. S'hauria d'espavilar.
Aquí tens raó amb una cosa. Llegir és molt diferent que escoltar.
Sí. Si ho llegeixes sona a repte, a xuleria, sí. I si l'escoltes veus un punt d'admiració, gairebé com dir-li, noi, t'has d'atrevir, val? Gairebé com dir això. I el gol d'ahir el fa davant dels morros
de Rabiot,
i al final del partit, mirant a càmera,
sí.
Lamine Yamal diu, Habla ahora.
Sí, sí.
Diu,
que
jo que
això té,
deduïm que és per ell, tampoc ho sabem
exacte. Un nano de 16 anys.
Sí, en roda de premsa, de fet, ell diu que li pregunten, no, a qui va, no, per qui va dedicada aquesta frase, i diu sí. Que qui ho ha de saber ja ho sap. Per tant, per claríssim. Tant,
i donarem les gràcies també, perquè d'aquesta manera en la Minya Mal va sortir amb una...
Motivació
extra en el partit sí. Per donar-nos aquest pas al final.
Sí, sí, sí. Sí. Llavors, en fi, barra lliure, vull escoltar-vos parlar d'aquest jugador i el que, no sé, el que us desperta, el que us transmet, què espereu d'ell. Jo, sincerament, estic en estat de xoc. No, estic és que és, hi ha una cosa, o sigui, quan va sortir Messi, estem parlant d'aquests termes, eh?
Perquè, sí, sí.
Perquè una mica van per aquí els tres, és un jugador molt jove que està fent-lo molt bé. Quan va sortir Messi era un regatejador. Messi era un regatejador. Agafava la pilota i pim-pam, era capaç de combinar, però bàsicament se n'anava de tres tios i tal. Lamin juga com un autèntic veterà, amb pausa, amb cap, amb tranquil·litat, sap combinar enrere, endavant, sap defensar, i té 16 anys. I sí, clar, li manquen coses, li manca cos, li manca segurament doncs, una mica de capacitat de decisió en algun moment, tot i que té moltíssima, li manca gol, que jo crec que això anirà afinant, però és que sembla que juga, i ho deia De La Fuente també, com un veterà.
Mira, ahir hi havia un tuit que vaig trobar que va fer el company Joan Tejedor de la cadena SER,
sí?
Que deia, posava el gol, el tall del gol i deia, farà el batxillerat artístic, suposo. Em va semblar molt bo, em va semblar molt encertat. Primer per posar en valor l'edat i la precocitat i després per valorar el gol, no? Crec que a mi em genera preocupació, la Minya Mal.
Què dius?
Em genera preocupació.
Ets patidor?
Soc molt patidor.
Es trencarà, es perdrà, no serà el que tots veiem que serà.
És massa bo
per l'edat que té.
Massa bo per l'edat que té. I per tant, què vol dir això? Com a jugador massa bo, què pot passar? O bé que es trenqui o bé que ens el prenguin. Llavors, mentalitat club. Jo penso en Barça i dic, ostres, la temporada que ve podem tenir Lamine i Nico. Perquè avui, per exemple, David Bernabéu al diari Esport avançava que hi havia un acord, un principi d'acord entre Barça i Nico Williams. Si l'any que ve tenim la mini Nico, sí. compte. Però, ostres, els altres clubs d'Europa, amb molta més capacitat econòmica, també ho veuen, això. I també diuen, escolti, vostè quina clàusula té aquest nano? O, escolti, vostè li interessaria fer aquest canvi i tal? I el Barça ara mateix, a nivell econòmic, no està a partir
de... Tu pateixes perquè te l'agafaran.
Jo pateixo molt perquè és un talent... O sigui, quan parlem a vegades de Messi, no, de, hosti, és que sortirà un jugador com ell d'aquí 100 anys... No és Messi.
No serà Messi.
Però té coses de crack mundial.
No, perquè, a veure, per ser Messi...
No el compararem.
O Cristiano,
compararem.
Fins i tot. O sigui, has de tenir una carrera. Això no ho pots saber fins d'aquí 15 anys. No ho podrem saber. És fins d'aquí 15 anys no ho podrem saber.
Sí, i encara li queda.
Estem parlant de carreres amb molt, molt poques taques negres. Estem parlant de carreres de tios que han fet molt bons partits, molts gols i continuadament
molta regularitat
sí. És aquest el tema, la regularitat. La regularitat és aquesta la paraula. O sigui, estem parlant de Michael Jordan, de Leo Messi i de quatre més.
Sí, sí.
Llavors, això no es podrà saber fins d'aquí molts anys, perquè aquest noi, com hem dit i com m'agrada a mi remarcar, farà anys, 17 anys, un dia abans de la final. És a dir, aquest tio haurà jugat una Eurocopa amb 16 i 17 anys. Un dia després de fer 17 anys. Uh-huh. I si guanya l'Eurocopa Espanya, aquest tio ja tindrà un títol internacional de seleccions, cosa que molt pocs futbolistes poden dir. Molt poquets, un percentatge molt baix dels futbolistes. Això ja no li traurà ningú.
Oh, clar.
Ara, després, la seva carrera, veurem com evoluciona i cap on va, perquè és molt difícil poder fer el que hem fet alguns futbolistes com aquests dos noms que hem citat. Ara, de moment, tot apunta a una superestrella mundial, evidentment.
Dos coses que a Julio li vull preguntar, si el gol d'ahir és d'aquests gols que marca una carrera, no? És a dir, Xavi sempre explica que ell es creu que és Xavi arran d'una Eurocopa, l'Eurocopa amb Luis Aragonés.
Sí.
Que li fa creure que ell és una estrella i és un migcampista de Déu. Podria ser que un gol així ja digués, la seva mentalitat digués, hagués dit, bueno, jo seré el que vulgui ser, no?, una mica. I el món del futbol, és un spot enorme el que està fent el gol d'ahir. Ara tothom ja sap qui és la Minya Mal.
Sí. Jo crec que si es digués Yamaliño, ja tothom diria Balón de Oro.
Sí, és veritat.
Sí, jo ara tothom ja parlaria de la Minya Mal Balón de Oro. Si fos
Hendrick,
de Brasil...
Passa amb Hendrick, no? Com
sí,
es diu?
Sí, l'Hendrick.
Bueno, jo crec que sí.
I si jugués al Real Madrid?
Exacte.
També s'ha de dir. És que es passa una cosa molt curiosa.
Estarien fent campanya ja per...
I tinc una, i tinc una pregunta pel correu d'Oira. Passa una cosa curiosa amb el tema... l'esquizofrènia, perdoneu-me l'expressió, dels madridistes amb la selecció espanyola. Què és? Jo sóc madridista, al meu club no juguen més que Carvajal i Nacho, que són, entre cometes, residuals, tot i que Carvajal és titular i és un gran lateral dret, però els qui estan decidint l'Eurocopa per part de la selecció espanyola, que normalment és com una fusió, madridisme i selecció espanyola, sí, és l'estrella del Barça, que a més té 16 anys, que a més ha jugat millor l'Eurocopa que el nostre fitxatge de 100 milions sense comissions i sense històries, no? I tal, que és Mbappé. És a dir, tenen com un cacau mental que no saben què sentir. No saben si estar contents, si alabar molt a Lamin, si... És una cosa curiosa.
De fet, què s'ha vist més del partit d'Alemanya? El gol de Merino o l'acció de Carvajal en què li fa un placatge a Musiala, diria que era?
És com si fos... hagués decidit el partit.
Vull dir, fer-li un matalleó al minut 120 del partit té més protagonisme que fer el gol de la victòria. Doncs aquí ens fem una idea de com de fort és Madrid.
Sí. Hem d'anar a fer una publicitat i després tenim una connexió important amb la Judit Casellas, que la tenim a la catedral de Barcelona. Ara us explicaré per quin motiu. Però abans, el que deia David Bernabéu a l'Esport, que era exactament...
Que hi ha un principi d'acord entre el Barça i Nico Williams.
I Nico Williams, però sense acord amb l'Atlètic de Bilbao. D'això no parla res.
Hi ha un principi d'acord entre el jugador i el Barça.
A veure, és que té tota la pinta que Nico Williams té unes ganes de venir al Barça...
Boges.
Sí. I a més amb aquestes inèrcies, no, de la selecció, perquè ha adoptat pràcticament a Lamin, no, com a germà petit. Ahir ho va posar, no, a Instagram.
Posarà més emoció a la Lliga, jo crec.
Home, i tant.
Sisplau.
I tant. I emocionarà els culers, perquè les dues bandes de la selecció que estan triomfant les tindrem nosaltres. Doncs tenim encara més coses que comentar i aquesta connexió que fer, però fem una petita pausa, escoltem quatre consells publicitaris i de seguida continuem amb els tribuneros i la Casellas, que la tenim a la catedral de Barcelona. Ara venim.
Radio Estel.
Aquest dijous 11 de juliol us oferim pel nostre canal online Ànima Estel la benedicció abacial de Rafael Barrué, nou abat de Poblet. A partir de 11:45, programa especial amb una entrevista al mateix fra Rafael i a partir de 12:00 tota la celebració a l'església del monestir. Aquest dijous en directe des de Poblet, a partir de 11:45, benedicció abacial de Rafael Barrué pel canal online Ànima Estel a través del web radioestel.cat o de l'aplicació Radio Estel Oficial.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc 1/6. Banc Sabadell d'ell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dos dos minuts i arribarem a tres quarts d'11 del matí. Seguim en directe a Ràdio Estel des de les 8, circulant la caravana ara mateix amb l'efervescència i l'emoció de la tertúlia esportiva. Estem amb la Júlia Cortina, amb el David Balaguer, amb el Pol Corredoira, el nostre tertúlia més intercontinental, com l'esmorzar. És com un ou fregit, bàsicament és un ou fregit amb botifarra. Però, un segon, ara continuarem parlant i analitzant el que va passar ahir i el que pot passar aquesta nit a l'Eurocopa, però anem, com us deia abans de la publicitat, cap a la Catedral de Barcelona. Allà tenim a la nostra companya Judit Casellas, perquè després de 2 anys, finalment han acabat les obres i avui s'inaugura la restauració dels vitralls i dels terrats i també es presenta el nou arxiu digital. A veure què ens explica la Judit Casellas. Judit, bon dia.
Hola, bon dia, Rafa.
Vinga, on estàs ara mateix? Explica'ns.
Doncs mira, ara mateix estic just davant de la porta principal. Des de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella acaba de rebre el ministre de Transports, Òscar Puente, i el secretari d'Estat d'Habitatge, David Lucas, que són avui aquí en aquest acte inaugural en nom del govern espanyol. Tots tres s'han saludat cordialment i han intercanviat algunes paraules. Deixa'm dir que se'ls veu contents, que se'ls veu satisfets per la feina feta durant aquests 2 anys, perquè a partir d'ara la catedral doncs tindrà aquesta imatge renovada. També ha vingut fins aquí, per part del govern de la Generalitat, la vicepresidenta en funcions, Laura Vilagrà, que també s'ha saludat amb el cardenal i també s'ha saludat amb els dos representants del govern espanyol. Com pots comprovar, Rafa, les màximes autoritats del país són avui aquí per celebrar que la catedral, a partir d'ara, encara farà més goig. No sé a tu, Rafa, però a mi em costa de creure que la catedral de Barcelona pugui encara fer més goig.
Bueno, doncs es costa de creure perquè ja és una construcció meravellosa, a banda de que és aquesta barreja entre arquitectura i fe, no? Que sempre doncs, et parla, que sempre arriba, que sempre traspassa el cor i que porta el punt de la bellesa encara més enllà. Escolta, Judit, i d'aquestes persones importants que estan avui en aquest acte, està previst que parli algú? Com ho tenim, això?
Doncs sí, tots quatre faran breus intervencions al claustre de 3-4 minuts. L'acte començarà, de fet, amb les seves intervencions i després tots farem un recorregut per la nau, des d'on podrem apreciar els vitralls gòtics i moderns que s'han renovat. I d'aquí anirem a la Capella dels Sants Innocents, des d'on es pot accedir als terrats amb l'ascensor.
I Judit, en què ha consistit exactament, si ens pots explicar una mica, aquesta renovació de la catedral? Perquè ens en fem una petita idea, i també els oients. Què ens pots explicar al respecte de totes aquestes novetats?
Doncs mira, s'han renovat els vitralls medievals que tots identifiquem doncs, amb la catedral de Barcelona i que tenen formes tan majestuoses, no?, com els escuts reials i els àngels. I també s'ha rehabilitat el terrat, des d'on es poden veure les dues torres campanes, la Santa Creu i les dues cuculles gòtiques laterals. Un cop hagi fet la visita, Rafa, us podré donar més detalls d'en què consisteix exactament aquesta reforma. Per tant, si et sembla, sí, tornem a connectar d'aquí una horeta.
Perfecte, doncs pren bona nota, gaudeix també d'aquesta visita, que segur que està molt ben explicada i amb molt bona companyia, i ens agradarà molt que després tornis a entrar i ens expliquis el que has vist, com has viscut i com has copsat també l'ambient de les persones, del cardenal, del ministre, de la secretària, doncs tot el que ens puguis explicar serà un goig. Quan vulguis ens demanes pas, pararem tot el que estiguem fent per escoltar-te a tu, Judit Casellas,
doncs,
que ens vindrà molt
genial, Rafa. Molt
Vinga,
bé, fins després.
Moltes gràcies, que vagi bé aquesta passejada per la catedral. Haurem d'anar, no?, a la catedral, a veure com ha quedat allò.
Tan bonica, sí, m'encanta.
Fantàstica.
És preciosa.
És que David Balaguer segur que això ho valora moltíssim, que és una persona amb sensibilitat especial. És que a Barcelona tenim construccions tan fantàstiques que com les tenim aquí,
clar,
no? No les tenim aquí, però jo cada vegada que passo per davant de la Sagrada Família, que sempre explico que em queda a prop de casa, i passo sovint, sempre em quedo mirant com dient, serà possible que
una
això...
Una commoció. És una commoció, i això és així.
Que no pot ser que gent de Barcelona no hagi anat a la Sagrada Família. Jo de debò ho trobo impensable.
Exacte.
I n'hi ha,
una ofensa.
Home, n'hi ha moltes.
Mireu, ara rematem la tertúlia esportiva, però jo vull compartir la primera temporada que vam fer Camins, el programa que ara està a la graella de programes antics de Ràdio Estel, doncs vam tenir l'ocasió d'anar a fer-lo allà, a la Sagrada Família. I vam fer una passejada amb Ferran Capdevila, que ara el tenim aquí, mira, ara aixeca el cap. Quina passejada vam fer Ferran per allà, que no hi havia gent, estàvem sols. Estava assajant una coral i una orquestra perquè hi havia una eucaristia i tal. I va ser un goig amb Ignasi Miranda. Anàvem tots tres. Una passejada pràcticament sol per la sala de la família. Jo vaig... estava en estat de xoc, també, com em passa amb la minya mare.
Exacte. Hi ha coses que et deixen commocionat per tota la vida, és veritat, sí. I que quan ho recordes dius, carai... I jo hi vaig anar una vegada, fa molts anys, imagina't, amb el meu avi.
Sí.
Evidentment, el meu avi ja és a l'altre món des de fa molts anys, perquè el meu avi tindria com 120 anys. I saps que encara tinc el record gravat dins del cap de coses que... I és una imatge com... Per mi era com una de pel·lícula de Tim Burton, gairebé. Imagina't.
Sí.
És una cosa increïble.
Doncs ara tenim també aquesta renovació de la catedral que ens està informant la Judit Caselles, avui també amb aquest acte amb el cardenal Josep Omella i altres autoritats. Escolteu, aquesta nit, Anglaterra, Països Baixos.
Bon partit.
Com veieu el partit? Qui passarà? Qui voldreu per a la final? Com heu vist les seleccions? Ronald Koeman tenim allà, A Ronald Koeman donant-lo tot, sense Frenkie de Jong, que l'hem tingut lesionat tota la Eurocopa i no ha pogut participar en cap moment. Com veieu el partit d'aquesta nit? Una mica... La salsa la posa a Països Baixos, no? Una mica, o què?
Sí, a mi personalment és un partit que veuré com si veig un Extremadura
castellà-lanxa.
No? O sigui, és com si veig una de la Nations League. Escolta, no, vull dir, és un partit que com a espectador neutral ve de gust, perquè són les semifinals d'Eurocopa. Sí que és veritat que es nota molt la diferència entre els dos quadres. Ha passat una mica com a la Champions, que el quadre, diguem-ne, d'Espanya era el grup de la mort, tots els rivals allà, i aquest realment ha estat força fluix. Evidentment és el millor partit que es pot veure d'aquesta banda del quadre. En qualsevol cas, vull veure Bellingham, que m'interessarà, doncs, en aquest cas, fer la similaritat amb Mbappé, veure si realment pot ser el líder d'aquesta Anglaterra, que Anglaterra realment, tant a les Eurocopes com als Mundials, fa molt de temps que no aconsegueix res, moltíssim.
Home, moltíssim.
Moltíssim.
I Harry King, que continua a guanyar un títol.
Aquest és el tema. És terrible.
Pobre Tomé.
I per mi el tema està en veure si realment pot arribar a la final. Jo, la meva porra, ara mateix, és que passa a Holanda. Països Baixos.
Jo prefereixo que passi Països Baixos per rememorar una mica la final...
Del 2010,
Del 2010.
Sí. La final del Mundial.
Sí.
Aviam. És que veig bastant factible una reedició d'aquella final. Ara, com que sempre m'equivoco, passarà a Anglaterra. Perquè sóc molt dolent fent pronòstics, perquè m'equivoco constantment.
És que jo crec que el pronòstic d'aquesta nit és prou complicat.
És que jo veig que Anglaterra, saps què passa? Que Anglaterra ha anat passant pels pèls. Sí. A trompicons. Ja estava fora, i llavors de sobte Bellingham fa un gol de xilena.
Sí,
només amb aquell gol ja ha fet una bona Eurocopa, pràcticament, perquè clar, és un gol aconseguit al temps de descompte de xilena, clar, una d'aquestes coses que semblen de campeones, d'Oliver i Benji. Això passava a Oliver i Benji. Quan ja està tot perdut, una xilena d'un tio i l'equip força la pròrroga i allà s'acaben classificant. No? És una d'aquelles coses inversemblants. I això és el que em fa pensar... aquest passar pels pèls, aquest anar trompicons per la vida, que Anglaterra pot estar a la final i fins i tot guanyar-la. Perquè és aquesta sort d'anar passant...
I que el futbol és aquesta ciència inexacta, no? O sigui, podria ser, evidentment. Sí. No està escrit que Espanya guanyarà, la lògica diu que sí, no?
Ara, a mi em sobta molt que amb l'equip que té Anglaterra...
Sí.
Un equip de bons futbolistes...
Molt bons futbolistes.
Que juguin tan malament, tu. I que sigui tan avorrit veure un partit d'Anglaterra.
Però hi ha una divisió molt important allà a Anglaterra pel que fa a la imatge del seleccionador. Igual que aquí, per exemple, Luis de la Fuente et diria que una gran part de la societat espanyola va amb ell i està ara recolzant-lo, malgrat el que va passar amb el tema Rubiales. Anglaterra, Southgate, gaudeix amb molt poca popularitat. De fet, després d'un dels pitjors partits de l'Eurocopa, la selecció decideix, en aquest cas la Federació Anglesa, decideix renovar-lo, una cosa que genera moltíssima polèmica allà. Llavors, clar, el tema és, has arribat a unes semifinals practicant un futbol terrible, però amb una generació daurada, que és la pregunta que va ser tan polèmica també que li feien l'altre dia a Kevin De Bruyne, que li preguntaven, escolta, però com és possible que la generació daurada de Bèlgica no hagi guanyat res o no hagi arribat a cap final i les generacions daurades d'Espanya, d'altres països, doncs tinguin Eurocopes i Mundials? Jo crec que no és un equip, aquesta generació d'Anglaterra, potser per guanyar l'Eurocopa, però per arribar a la final, mira. I et dic una cosa, amb un altre seleccionador haguessin pogut ser candidats ferms a endur-se-la.
Amb Pep Guardiola,
per exemple.
Estem desitjant veure'l, eh? Amb una selecció.
És que jo crec que serà el següent pas de Guardiola, que aguantarà un any més en el City i que agafarà la selecció d'Anglaterra.
Sí, perquè l'espanyola no l'agafarà, ja t'ho dic.
No, l'espanyola no l'agafarà.
Sí,
no?
I li pot treure molt de suc.
Home, i tant.
Perquè és que a mi em sorprèn, el poc suc que li treu en Anglaterra, els jugadors que tenen, i com s'ha anat classificant ara, clar, ho ha aconseguit, és a les semifinals, sí, sí, sí. I té totes les opcions d'arribar a la final.
A veure, tenim 100 minuts abans d'arribar a les 11 i acomiadar-vos, lamentablement, perquè a mi m'encanta parlar de futbol i més amb vosaltres, també em ve molt de gust parlar.
Però a tu t'agrada molt el futbol, Rafa?
A mi m'agrada molt, i ara, mira, abans li comentava a les companyes, a Olma Giró i Judit Vallès, que no ho entenen, tampoc ho entenen a casa. A casa sóc un incomprès. En general. I els dic, a mi m'agrada, però jo la selecció espanyola la visc en clau Barça. O sigui, jo no tinc el mateix sentiment amb el Barça que amb la selecció espanyola. Mm-hmm. Però com tenim a Lamín, com tenim a Fermín, com entra Ferran Torres, i com no hi ha massa presència madridista, doncs sóc més capaç...
Empatitzes.
Sóc més capaç d'empatitzar.
Aquí hi havia un tema que abans, quan érem fora esperant amb el Pol, hem dit que sí. Algun dia n'haurem de parlar, potser avui ja no, perquè no dona temps... Mm-hmm. Que és aquesta febre que s'està vivint novament per la selecció espanyola aquí a Barcelona.
Sí, sí,
parlo
sí, sí.
Per la meva ciutat, però m'imagino que això ha passat a molts punts de Catalunya.
Vaig veure moltes samarretes de la selecció.
Això és molt sorprenent. És un canvi de paradigma.
Ahir es van instal·lar a pantalles gegants a Gavà, Castelldefels, Terrassa i Sabadell.
I Barcelona instal·larà per la final.
Sí, correcte.
O sigui, això. Escolteu, no, per acabar en clau seleccions, parlem de la Copa Amèrica, que evidentment ens toca una mica més de lluny, però tenim allà Leo Messi, que es posa en una nova final. Ha estat aquesta matinada quan Argentina ha derrotat Canadà i espera rival per a la final Colòmbia o Uruguai, que són, justament amb Argentina, les tres grans seleccions, no, d'aquesta Copa Amèrica. Ha dit l'estat argentí que està disputant les últimes batalles. Uh-huh. Que està disputant les últimes batalles. Esteu seguint una mica el torneig, com a mínim de reull?
De reull.
No massa, perquè estem atrapats.
No, de reull.
Tu sí, no, Corredoira?
Vols que et digui la veritat?
Sí, no,
no estic veient ni un minut. O sigui, ni un tuit he vist. O sigui, però clar, és, al final, amb tot el carinyo del món, no es pot seguir tot. I llavors, clar, o veus l'Eurocopa i estàs mort amb l'Eurocopa, o veus la Copa Amèrica, no? Ara, precisament, que estem veient aquí les imatges dels millors moments.
El 3-24 ho estan repetint, en aquest cas, el gol de Juan Álvarez.
Julián, no era?
De Julián Álvarez, perdó. Sí, i l'altre, no sé si va ser Lautaro o no sé qui. Mira, ara xuta, pam, cap.
La narració en directe.
Pam, cap a dins. Aquesta seria la meva narració. Pam, cap a dins.
Pam.
Escolteu, doncs res, tindrem aquesta final. Serà un diumenge molt curiós, perquè tindrem, com ha recordat Mariano Rajoy al seu article d'avui, al debat, us el recomano moltíssim, perquè és increïble com escriu, jo crec que és el nou Cervantes.
Quina prosa.
Nou Cervantes. Des d'aquí, el Premi a Nobel de Literatura per a Mariano Rajoy.
Ha recordat, fem una campanya, no?
Ha recordat, si fem una campanya, sisplau, aixequem-lo. Com es diu? James Purton.
James Purton.
On s'ha de signar. Escolteu, ha dit Rajoy que tindrem la final d'Alcaraz a Wimbledon. Sí.
Espera, que encara ha de passar contra en Medvedev.
No, però ell... No, ui, Júlia, no saps l'optimista ja, que és Mariano Rajoy. Mariano ja ho està veient, ja ho està visualitzant.
És un visionari.
I per això van passant les coses, perquè jo l'ho visualitzava.
És com els Simpsons, no?
Sí. Van veient els estalaniments.
És que porta tots els articles que ha escrit dient que ser cenizo no vale para nada. És el seu gran argument increïble. I tindrem la final de l'Eurocopa, que ja tenim a Espanya classificada, i després de matinada tenim la final de la Copa Amèrica, per tant, darrer gran diumenge d'aquesta temporada. I avui, justament, arranca el Barça de Hansi Flick.
Sí.
O sigui, que no sé amb qui estarà, estaran en família, no? Allà a la ciutat esportiva, igual va a Minguella i juga una partida de mus, o no sé què juga a Minguella o el que sigui, perquè massa feina no sé si té, però sí que us vull fer una pregunta abans d'acomiadar-vos. Visto lo visto, a qui incorporaríeu per al Barça? Nico Williams, Dani Olmo, perquè són els dos grans noms, no?, que s'estan parlant, a part de Kimmich, que és un fitxatge que jo no acabo d'entendre, perquè el volen per mi centre, però només fa que jugar de lateral dret, no? No sé, abans, perquè clar, són dos jugadors molt diferents, tots dos molt bons, Nico Williams, Dani Olmo, serien bons fitxatges per al Barça? Sí, en principi.
Sí, tant.
I il·lusiona més Nico Williams, no? Que, en principi...
Sí, jo prefereixo que vingui en Dani Olmo per no separar els germans. Per aquest motiu.
Ah, perquè tu no vols que... Clar, com a, com a periquita d'arrel, no vols no, que vingui el Nico Williams. Gran jugador, Nico Williams. Ha anat en progressió molt gran, també.
Jo crec que ara la gent, el futbolista que... O sigui, la gent del Barça, el futbolista que els engresca és Nico Williams, justament perquè estàs veient l'Eurocopa que està fent, com s'entén amb la mínia mal, i llavors, clar, evidentment ja la gent s'engresca ràpidament.
Quants anys tenen, Nico?
Amb aquest tipus de coses.
Compleix 22 de demà.
Són 5 partits.
Sí, són 5
partits. 6 partits.
Sí.
Però estàs veient això i, evidentment, tu t'engresques.
Hem de dir que Nico Williams ha fet una gran temporada amb l'Atleti de Bilbao i, a més, ha anat increixent. És a dir, jo crec que hem vist una progressió evident en aquest jugador.
Jo crec que ha fet un sorpasso a son germà, eh? Fins ara està fixant-nos en el germà gran i ara ha arribat el germà petit.
És més polivalent. A mi pot jugar més posicions, jo crec.
A mi em feia molta gràcia, és a dir, perquè els veig als germans Williams com molt naturals i molt de casa, no? Molt...
Sí. Com discuteixen a dins del camp.
Com discuteixen, el que li explicaven a Toscano, és el nostre company. No, a Broncano, en la Resistència, li explicaven tots dos germans que un dia van discutir, no sé si ho heu vist això, tal, i va ser la seva mare que la que va haver de posar una mica de pau i tu pidere perdó a tu hermano i no sé què. I ho explicaran amb una certa gràcia que és molt divertit. I, de fet, el Nico Williams, en una d'aquestes entrevistes, que perquè ara parlen molt tots els jugadors de la selecció i fan entrevistes per aquí i per allà, li demanaven pel seu futur i deia, no, jo li he dit a mi representante, això deia el Nico, que a mi no me hable mucho porque yo tengo muy mala cabeza.
Sí, és veritat, vas escoltar.
Yo enseguida se me va la cabeza y me descentro y yo, como me conozco, no, a mí que no me diga nada de los fichajes, ya hablaremos cuando acabe la Eurocopa. I em va fer gràcia aquesta declaració tan natural. Sí. Natural.
Se'l veu bon tio.
Sí. A part que sembla ser que és molt amic de Valde, també. A part de... té moltes sinergies amb els jugadors del Barça.
Perquè van coincidir també, crec que en el Mundial...
Sí, a categories inferiors segurament, i van fer miga. Gran fitxa de sèrie. Bueno, 30 segons.
A veure què passarà.
David, tu no marxes perquè volem conèixer les teves al·lèrgies. Estem obsessionats amb les al·lèrgies. Júlia Cortina, moltes gràcies per l'esforç per agafar un tren per venir fins aquí, perquè sabem el que això comporta. I Pol Corredoira, l'home esmorzar...
Sí.
Avui m'ha anat per dir-te d'aquestes...
No, m'agrada, correspon.
Gràcies per venir i t'esperem properament.
I tant.
Ara, butlletí de les 11 i després més caravana.
Adéu.